Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La llegenda del boc de Can Bernet ja comença a estar ben arrelada entre la ciutadania. En part és gràcies a l'encabronada, la gran festa dels diables de Sant Cugat, que aquest cap de setmana ha celebrat la novena edició. Des de l'organització han posat en valor que el veïnat s'hagi implicat en la gresca. David Lerín és el cap de colla.
La implicació de la colla la veiem reflexada i justament ho comentàvem en direcció de la Bany de Foc, que tot el muntatge de pirotècnia ha crescut molt el voluntariat, hem obert al públic del carrer, o sigui, a tothom que pogués fer tons, Sant Cugat s'ha implicat i, per tant, ja podem dir que és festa de ciutat perquè fins i tot la ciutat col·labora en ella treballant per la festa.
Una participació que s'ha posat de manifest i s'ha gaudit, sobretot en els correfocs i el Bany de Foc, activitats que han convertit Sant Cugat en un autèntic infern, amb la gresca de protagonista. Nou pas endavant en els treballs per connectar Sant Cugat i Rubí amb bicicleta. Recentment s'han adjudicat les obres per executar la tercera fase del projecte, que comprèn el tram de la carretera de Rubí entre l'Avinguda dels Països Catalans i la Via Augusta. L'empresa Servial ha guanyat la licitació a càrrec de l'àrea metropolitana i amb un pressupost de 983.000 euros. El club muntanyenc ha bufat les espelmes del 80è aniversari al claustre del monestir en un acte emotiu aquest dissabte que ha reivindicat la història, el llegat, la passió i l'energia de l'entitat, però també s'ha mirat endavant. La trobada ha servit per lliurar insígnies als socis amb 25 i 50 anys d'antiguitat i ha comptat amb l'actuació de la coral del club i la secció de gimnàstica rítmica. Amb motiu de la celebració, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que Sant Cugat dedicarà un carrer, camí o plaça al fundador del muntanyenc i expresident de l'entitat, Josep Barberà. I en clau esportiva, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat és el nou equip de Lliga Catalana després de superar 30-29 el Sant Quirze B a la penúltima jornada de Primera Catalana. Les santcugatenques assoleixen un ascens històric en una temporada per emmarcar. El PAF 3 s'ha omplert de gom a gom per ajudar les jugadores vermell i negres a assolir el repte majúscul de pujar de categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, arriba una nova edició del vostre podcast de cinema favorit, el Cinèfil Podcast. Per cert, avui arribem als 40 programes. Sí, sí, 40, que es diu aviat. Ai, que ràpid que passa el temps, quan s'hi està bé. I aprofitant que la Diada de Sant Jordi ja és a tocar, farem un especial dedicat als llibres. I és que la relació entre llibres i cinema no podria ser més estreta. Parlarem de grans adaptacions, però també d'adaptacions fallides. I repassarem llibres catalans que han tingut la seva versió cinematogràfica amb més o menys fortuna. I també comentarem llibres que ens agradaria que es convertissin algun dia en pel·lícules. Ho farem, com sempre, amb dos monstres cinèfils, J.R. Armadàs i Joan Miquel Mas. I un dia més comptarem amb la col·laboració del gran Jan Romaní, que ens portarà el seu particular rànquing. Avui, òbviament, es dedicarà a ordenar adaptacions. A veure si esteu d'acord. I tot això, com sempre, gràcies al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i de Cugat Mèdia. Per cert, un dia més i fins que torni el capo, us parla el director de Ràdio Cambrils, un humil servidor, Adrià Muñoz. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast.
El Cinèfil Podcast.
Un drac aterroritzava la vila de Montblanc.
Bèstia pudent.
Sant Jordi ja torna a ser aquí i, com cada any, les places i els carrers dels nostres pobles i ciutats s'ompliran de venedors d'històries en paper. I segur que més d'un o una oient haurà pensat els darrers dies en quin llibre podria regalar a les seves persones properes o, per què no fer-ho, un autorregal a si mateix. L'estiu ja no es veu tan lluny, tan llunyà, i més d'un ja comença a pensar en la novel·la històrica o de misteri que l'acompanyarà cada dia a la platja. I com no podia ser d'una altra manera, des del cinèfil no podem deixar passar la celebració, i poca cosa podem dir sobre la relació entre cinema i literatura. Ja des dels inicis del setè art, els llibres han estat una constant inspiració de la que han sortit grandíssimes pel·lícules. I fins i tot a casa nostra, ja que, atenció, perquè potser aquesta dada no la coneixeu, l'any 1908, poc més d'una dècada després del naixement de l'invent, es va fer una versió de Terra Baixa, dirigida per Fructuós Gelabert, i a la que el mateix Guimerà va assistir a l'estrena. Un per un. Les adaptacions de llibres a cinema i la televisió són tan freqüents que tenen la seva pròpia categoria als premis més importants i sovint són la fita més desitjada pels escriptors per arribar al gran públic. I, a més, molts dels grans títols del cinema i la televisió van ser abans grans obres literàries. Exemples n'hi ha milers, en diré tres, The Godfather, Psicosis o The Shining. Però passar la història d'un format a altre implica, sovint, haver de fer tries que no sempre acaben agradant l'autor. I igualment, si un llibre és molt conegut, hi ha moltes probabilitats que la seva adaptació acabi decebent els lectors que ja tenien una imatge fixada. Per aquesta gran festa de la princesa i el cavaller d'un gran vassall. Com sol ser habitual, intentarem posar en valor en aquesta tertúlia, que començarem ara el producte fet a casa, i repassarem també els llibres catalans que, amb més o menys fortuna, han arribat a les pantalles. Així doncs, avui aquí, al Cinèfil Podcast, parlem de les adaptacions de llibres a cinema i televisió, i ho fem amb els sospitosos habituals d'aquesta tertúlia, el J.R. Armadàs, director del cinèfil.cat, i el Joan Miquel Mas, que és redactor de la pàgina web. J.R., Joan Miquel, bona tarda.
Què tal, com va això?
Bona tarda, com anem?
Molt bé. Preparats ja per la celebració de Sant Jordi?
I tant. Preparats, sí. Preparats. Mm-hmm. Jo el que passa avui començaré queixant-me, eh?
Ostres, què ha passat?
Sí, perquè, a veure, és que he rebut un correu de l'escola del nen. I diuen que, és que la llegenda potser no era així, que no està confirmat, però que llavors la princesa es va fer amiga del drac i li va regalar una rosa i tots van viure contents i feliços.
Ai.
Home, per favor. A veure, que no passa res. Ja sé que no hem d'exposar els nens a la violència i totes aquestes coses. Però, a veure, però Sant Jordi va matar el drac i després van sortir les roses. Vull dir, no canviem la llegenda per fer bonisme per la vida.
No, i si vols canviar la llegenda, almenys que la princesa sigui guerrera i el matin plegats. Que
també, perquè ara hi ha Santa Jordina, també es venen dilluns de Santa Jordina. Bé, és igual, és que és un tema
que jo també l'havia de treure. L'altre dia, veient un vídeo de YouTube, perquè ara el meu nen també ha conegut Sant Jordi al col·legi amb 3 anyets, i em va dir de posar... Vinga, va, posem al YouTube a veure si hi ha vídeos de Sant Jordi, i bueno, n'hi ha alguns que estan bé, però vaig trobar-ne un que va ser molt curiós, que al final de la història Sant Jordi i el drac salien per lluitar contra el rei, que en realitat la persona malvada de la història era el rei, que no seré jo qui defensi la monarquia. Però bueno, no sé...
Si s'han de decapitar reis, si ho van fer els francesos...
Exacte.
Jo, aquest canvi no m'apareix gens incorrecte.
En tot cas, la llegenda jo diria que així no era, que així no era.
No, bé,
en tot cas...
És el que hi ha.
Exacte, és el que hi ha, és el que ens toca.
Sí, sí, sí.
I bé, mira, abans, avui parlarem, òbviament, de cinema, però també parlarem de llibres. I mira, per què no fem un favor als nostres oients, JR, Joan Miquel, ja que us tenim aquí, persones cultes, persones erudites, persones que veuen molt de cinema però també els hi agrada llegir. Quin llibre heu llegit darrerament que recomaneu als nostres oients que potser doncs, han de comprar un llibre a la seva parella i no saben quin triar?
Doncs jo començaré perquè ara mateix estic llegint un llibre que l'he agafat per no equivocar-me amb el títol ni amb el nom, i que m'està encantant, i ho dic obertament. Es diu Un rastre de violència, i està escrit per un periodista irlandès que es diu Mark O'Connell, i ara han fet la traducció al català, de l'editorial Coma Negra, traduït per Carme Geronès. I també he de dir que la traducció és preciosa, vull dir, el nivell de català que utilitzen és meravellós. I la història és una investigació de true crime, perquè repassa els fets d'un assassí com molt conegut a Irlanda, que es deia Malcolm MacArthur, que era un home de classe benestant, així mig aristòcrata, que en un moment es va quedar sense diners i per desesperació va matar dues persones a sang freda. Aleshores, la societat irlandesa es va quedar com molt tocada i el propi periodista, que en Mark O'Connell, fa aquest llibre on entrevista el Malcolm aquest ja quan ell és vell perquè li expliqui tota la història. Aleshores, és molt interessant perquè va donant dades i fets com d'investigació ben polida, però alhora també et va narrant la pròpia investigació. Aleshores, les entrevistes que va fent amb l'assassí aquest tenen aquest punt estil El silenci dels anyells, no? Estil Aníbal Lecter, que atrapa moltíssim. I, bueno, tot el rerefons que hi ha darrere del que consideren violència o no, doncs molt interessant. A mi, de veritat, vaig pràcticament per la meitat i m'està tenint atrapadíssim, enganxadíssim.
Uh-huh. I ara toca JR?
Doncs mireu, jo en tinc un allò al costat del sofà que me'l poso mentre estem adormint el nen, que es diu Mitologia dels Països Catalans. I és un llibre del text, està fet en aquest cas pel Daniel Rangil, i les il·lustracions per Laia Valdebey, ho sento si no ho pronuncio bé, que en aquest cas, doncs, com bé diu el seu nom, explica petites historietes d'arreu dels Països Catalans, dels seus personatges mitològics, no? Ho explica des d'un punt de vista no de la faula o del conte, sinó més aviat de la història i de l'antropologia, no? De d'on ve el mite, doncs, jo què sé, si tenim un yeti català, o el simiot, o les dones d'aigua, o les sirenes, o tot el mite dels dimonis, el Pere Botero, o sigui, totes aquestes històries que hem sentit moltes vegades, doncs estan aquí recollides extensament i bé, posades poc a poc amb il·lustracions, en aquest cas d'aquesta il·lustradora que es diu Laia Valdebey, i m'agrada molt, la veritat és que està molt bé i penso que hauria de ser una gran font d'inspiració de pel·lícules i sèries, perquè... Ostres, no sé, coneixem Slenderman i no coneixem a lo millor, no sé, totes les llegendes dels ossos dels Pirineus o mites de sirenes i pescadors al mar Mediterrani, no? Llavors jo crec que està molt bé reivindicar en aquest cas tot el que són els nostres referents i la nostra cultura, les nostres històries de la vora del foc, i aquest llibre ho fa. I vaja, penso que podria ser una gran font d'inspiració per futurs cineastes o persones que es dediquen a fer sèries.
Mm-hmm. Perquè hi ha aquest punt, tant a la literatura catalana, bé, literatura en general, segurament ara hi haurà alguna gent que dirà no, jo conec un llibre, que tal? Dic, bé, a nivell general i en el cinema català, que sembla que tot el que sigui mitologia, fantasia... I això folklore, com si fos una cosa menor, que anem a parlar sempre de vides íntimes, i que està molt bé, eh? No ho dic com a, que no s'hagin de fer aquest altre tipus, però sí que és veritat que hi ha tota una riquesa cultural d'històries populars que els anglesos han sabut vendre beníssim, els escandinaus encara millor,
I
en canvi aquí que tenim tota aquesta mateixa riquesa com si no existís.
I tant, que jo recordi, bé, aquest any hem tingut una alegria amb L'home dels nassos, que va ser una pel·lícula que a més vam tenir la seva directora aquí al podcast explicant-nos una mica com va adaptar aquest mite a la pantalla. I que jo recordi, també hi havia la sèrie molt antiga del Comte Arnau, que també és, diguem, la versió catalana del rei Artur, no? si se'n pot fer, si se'n permet aquest paral·lelisme. I no recordo jo cap altre format o producte basat en potser ja ens estem oblidant, en aquests mites, no? En aquesta mitologia o folklore. Sí que també haig de dir que tot just aquesta setmana s'ha anunciat l'existència d'un festival sobre justament més o menys això, que es diu Tabaca, que es farà a la Vall de Cardós. Que, a veure, perdoneu, que ho estic mirant, tal com ho estic parlant, estic mirant-ho. Es farà a la Vall de Cardós al setembre, Tabaca Film Fest, Festival Mitològic dels Pirineus. I, casualitats de la vida, la Ivana Miño, que també la vam tenir aquí parlant de comèdia romàntica i que la conec bé perquè és la protagonista de la meva pel·lícula, és una de les impulsores. I, per tant, doncs crec que pot ser que aquest festival, mira, potser ens serveix de tret de sortida perquè aquestes històries deixin d'estar només als llibres i algú s'animi i faci un curtmetratge, faci una pel·lícula o alguna cosa amb això.
Sí. Doncs, com sempre aquí al Cinefil Podcast, idees per a possibles productors, si us semblen bé les nostres idees, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Més enllà d'aquests dos llibres que heu recomanat, darrerament, i qui diu darrerament diu doncs, en el darrer any o en els últims temps, heu llegit algun llibre i heu pensat, ostres, aquí hi ha una pel·lícula, i una molt bona pel·lícula.
Això passa sovint, sí. I com bé dius al principi, o comentaves al principi a la introducció, moltes vegades quan fas això sempre tens la sensació d'aquell llibre no és que estigués millor, però clar, era més complet, no? Ho explicava millor, i crec que hi ha pocs casos a la història del cinema i les sèries que la pel·lícula sigui millor que el llibre, no? Perquè sempre en el llibre crec que et pots entretenir més, pots explicar-ho tot millor, tens més detalls, no tens el límit que té el cinema, que una, per una banda és el temps, no? Perquè les pel·lícules o les sèries tenen una durada limitada i el llibre pots fer-lo tan llarg com vulguis, i després tot el que és el pressupost de fer-ho, no? Perquè jo amb un llibre puc dir hi ha una bomba i explota la Sagrada Família sencera i es moren 2 milions de persones. Fantàstic, el llibre ho aguanta tot i t'ho pots imaginar. Però fes això amb una pel·lícula, a veure com et surt.
Clar, totalment. També és vera, ara sí que jo he tingut un cas fa poc, però que potser és més personal. I és que jo trobo que les pel·lícules de Dune estan més bé que el llibre, perquè a mi el llibre em va semblar una miqueta soporífer arribant a la meitat, i ara que em venguin a matar tots els fans de la ciència-ficció que hi hagi. I en aquest cas, sobretot trobo que és que han sabut llegir el canvi de format, que és moltes vegades el que acaba frustrant.
I també a vegades el canvi generacional, perquè estan, els llibres estan fets en una determinada època, i quan els revises al segle XXI-2024, doncs hi ha algunes coses que les has de readaptar, perquè vaja, els temps han canviat, i per tant segurament les nostres ments funcionen diferent de la persona que el va escriure, doncs vés a saber, fa 50 o 60 anys, no?
Però sobretot té el punt aquest de, almenys pel que fa a Dune, que es pot extreure amb moltes altres, sobretot de ciència-ficció i fantasia, que creen com el seu món, que moltes vegades en la literatura pot ser molt ric i entrar en detalls molt petits d'aquell món, que després al cinema, escolta, tens 2 hores i mitja per contar una pel·lícula i tampoc pots ficar-te en segon quin detalls. Quan saps llegir el format i dir, no, és que si li hem de fer en pel·lícula, el que prioritza és la imatge. Com podem fer que la imatge sigui potent i no haver-te d'estar explicant el funcionament de tot el sistema polític d'aquesta galàxia? Aleshores, pot arribar a funcionar o igual o inclús millor. Però si tu intentes ser fidel en el llibre, arriba un punt en el que no ho pots explicar tot, hi haurà coses que se quedaran a mitges i l'espectador que no té ni idea del llibre no acabarà d'entrar en la història i el que sí que hi estava acabarà sortint decepcionat perquè gran part del que havia fet ric aquell univers s'ha perdut pel camí.
Sí, cert.
Anem a buscar un altre escenari. En aquest cas em refereixo que això també passa de vegades, que llegim un llibre, ens encanta, diuen que faran la pel·lícula o la sèrie, l'esperem amb moltíssimes ganes i quan la veiem, com ara comentàveu, ens sortim decebuts. Hi ha algun llibre o alguna adaptació, millor dit, que us hagi decebut de manera especial, que per vosaltres hagi estat un trauma?
Mira, ara repassàvem, perquè com que el cinèfil per Sant Jordi sempre fem especials d'aquest tema, no? I ara, tal com estic parlant, tenim aquí oberta la pàgina de llibres catalans que han passat pel cine. Doncs tenim casos molt reeixits, com per exemple d'Incerta Glòria o Pa Negre d'en Villaronga. I sí que segurament algun del que va sortir més malparat de tota aquesta història és el clàssic Tirant-lo Blanc, que es va adaptar al 2006 per Vicente Aranda i que va tenir una estrena meteòrica, però, vaja, el van matxacar per tots costats. Jo haig de dir que no l'he vist, però em sembla que en Joan Miquel sí, i no, oi?
Jo la vaig veure fa molt d'anys, i és que abans ho comentava amb el JR, va sortir, crec, si no el mateix any, l'any després de la pel·li de l'Ala Triste. Que a mi els llibres de l'Ala Triste ni m'agraden ni me deixen d'agradar, i l'autor m'agrada menys encara. Però sí que la pel·lícula del Viggo Mortensen em va agradar bastant. I recordo que, clar, al final era una època en la que es feia molt de cinema històric, perquè també se varen estrenar, ja no d'adaptacions de llibres, no? Però anys enrere, un parellet d'anys, s'havia estrenat Troia. Se va estrenar L'Último Samurai, amb el Tom Cruise. Mm-hmm. Vull dir, que hi havia com tota una tendència en aquest cinema.
Veníem de Gladiator, tampoc era lluny. Sí, sí.
Venien de Gladiator, vull dir, i arriba aquesta pel·lícula, i francament molt magre. I a part, que hi ha una cosa que a mi em posa molt nerviós, i em va posar molt nerviós també en l'adaptació en sèrie de la Catedral del Mar, que és Barcelona o València medieval, que vos costa que la versió original sigui en català? És a dir, no es morirà ningú, però que tu vegis una sèrie ambientada a la Barcelona medieval, que surtin els mogàvers, diguen, despierta hierro, escolta.
Ja, ja. Uf. Sí, sí, sagnar les orelles. Això moltes vegades, òbviament, el que depèn és de la productora i dels actors que hi tinguis, però està clar que en la mesura del que puguis hauries de respectar la llengua original del que es parlava en aquell moment, i a la Catedral del Mar, jo no sóc historiador, però en aquella època em sembla que algun tipus de català parlarien per aquí.
Sí, exacte, sí. Perquè és que després et comparen. Clar, és una mica arriscat, però és que tu també tens... Ara em vaig a la història i després tornem a la literatura, no? Però si tu ets capaç de veure que pel·lícules com Apocalipto de Mel Gibson o La Passió de Cristo, que estan gravades en arameu, les va veure moltíssima gent...
Sí, sí.
El català, que és una llengua que segueix viva, què te costa posar-lo? Què te costa que l'original sigui amb aquest idioma, no? O una altra, que també una sèrie que varen estrenar a Netflix, ara fa no gaire, que és la dels bàrbaros, i els que són bàrbars parlen en alemany i els que són romans parlen en llatí. Llatí no el parla el 99% de la població actual. En canvi, la sèrie aquesta l'han vista molta gent perquè estàvem ben feta.
Sí, sí,
escolta,
sí.
Respecta la llengua.
Això, vull pensar que amb les plataformes potser canviaran les noves generacions, perquè també és veritat que el públic nou, diguem, que ja comença ara en la cultura audiovisual, estan més acostumats no només a llegir subtítols, sinó a veure productes de tot arreu, no? I vull pensar que això canviarà, però clar, després és veritat que ara, per exemple, estic veient una sèrie Netflix catalana d'un director català que es diu Lluís Quílez, que és Mano de Hierro, amb un munt d'actors catalans, l'Odar Fernández, l'Enric Auqué... I després, totes les converses són en castellà. Tot i que és veritat que hi ha actors espanyols, hi ha actors argentins... O Sergi López, és veritat, hi ha actors argentins i mexicans, però tota la trama, tota la conversa sempre és en castellà.
Sí.
I això, doncs, la veritat és que fa una mica de llàstima que perdrem aquesta oportunitat per l'idioma, no?, de que sèries que estan ambientades aquí, a l'època actual, doncs, home, tampoc dic que tot ja sent català, perquè, efectivament, tampoc la societat és així. I m'imagino que al Port de Barcelona no tothom està parlant català mentre estan desestivant allò un contenidor. Ara bé, que alguna conversa la tinguis en català tant en tant tampoc hagués fet mal a la
producció. Però si són històrics, perd encara més sentit, perquè és vera que ara hi ha un fenomen de diglòssia molt gran, han passat per... Bé, tampoc posarem a fer aquí sociolingüística, però... Però el mateix que dius tu, una pel·lícula que es diu La sombra de la ley, no sé si l'heu vista, que està ambientada a Barcelona als anys 20, ostres, ni els obrers, ni la burgesia, ni la policia, ningú parla en català. I, a més, els obrers tenen accent d'Extremadura. T'hi dius, ostres, tu...
Uf. Ja ni que sigui per rigor històric.
Exacte.
Bé, però escolteu, anem a parlar de bones notícies, perquè
exacte,
sí que es fan adaptacions de literatura catalana al cinema, sí que s'estan fent i s'estrenaran aquest 2024, i sí que són en llengua catalana. O sigui que anem a parlar-ne,
perfecte,
anem a centrar-nos en la part positiva, i comencem per una cosa que ha passat fa res, pocs dies, del Festival DEA de Cinema d'Autor de Barcelona, que és que vam poder veure la premiere de Llobàs, una adaptació d'un llibre que es diu L'Obisson, dirigida per Pau Calpe, que en aquest cas ens tracta el mite de l'home llop des d'una perspectiva molt personal, personal també la del llibre, no en aquest cas només la del director. Vull dir que no esperem un home llop com els de les pel·lícules antigues de la Hammer, no?, que es transforma en la lluna plena i es comença a menjar gent per la nit, però sí que doncs, la nit, la lluna plena i la transformació, en aquest cas, d'un adolescent, no?, quan passa tot això, és el fil conductor també amb una família, no?, que d'aquestes que viu al marge de la societat, no?, que sempre estan vivint en la seva caravana camperitzada i anant als marges de la societat, i llavors quan hi ha lluna plena doncs passen coses que no revelarem. Per tant, bona notícia, no només pel català i per la literatura catalana, sinó també pels gèneres, que el que dèiem a alguns altres podcasts, que costa veure ciència-ficció o productes de cinema fantàstic en català, doncs aquest, tot i que no és un producte molt en aquesta línia, jo crec que se centra més en altres aspectes, però vaja, el que està clar és que tracta el mite de l'home llop, per tant, endavant amb aquest. Mm-hmm. Seguint amb bones notícies, també passarà molt aviat, perquè estem fent aquest podcast a mitjan d'abril, i tot just avui comença el Barcelona Film Fest. Una de les pel·lícules que podrem veure és una adaptació d'un clàssic de la literatura catalana, com és Les Canyapobres, de Narcís Oller. En aquest cas, Ibai Abad adapta aquest clàssic, no?, i l'ha adaptat com si fos un western, que és molt adient a l'època, no?, aquest ferrocarril, no?, tot aquell moment de la febre de l'or, no?, i aquest catalanet burgès ric i com es diu, garrepa, i com tracta la societat, no? Per tant, aquest any tindrem un western en català, i rodat en català, basat en una obra catalana clàssica com és la de Narcís Oller. Bones notícies, s'estrenarà ara en breu abans de l'estiu. I, per últim, i també anant a festivals, no ens n'haurem d'anar gaire lluny, perquè el FICAT, que s'inaugura, si no vaig equivocat, l'1 de juny, dissabte, a veure, deixa'm mirar les dates, que ho estigui dient bé, que si no després em pagaran bronca, eh? Efectivament, dissabte 1 de juny s'estrena el festival, aquest que és l'únic dedicat al cinema en llengua catalana que hi ha al país, Societat Negra, del director Ramon Ternens, que adapta l'obra del mateix nom de l'escriptor Andreu Martín, que per cert viu a Sant Cugat, ja que estem aquí el reivindiquem també. I aquest és un dels llibres que em fa especial il·lusió que s'adapti, perquè jo durant molts anys he estat molt defensor de la novel·la negra catalana, i veure com aquests productes, i a més amb Andreu Martín, que és un dels referents, no?, un dels pares, si se li pot dir així, de la novel·la negra catalana moderna, arriba al cinema, no?, i adaptat per Ramon Térmens, que també és un director que té ja una trajectòria on totes aquestes trames fosques, no?, de persones malvades hi tenen molt a veure. En aquest cas, Societat Negra té l'afegit que no només és en llengua catalana, sinó que veurem la màfia xinesa a Catalunya i com actua, i veurem xinesos també parlant en català, cosa que estic segur que ajudarà molt a la visibilització de, en aquest cas, el col·lectiu asiàtic, i dins de la ficció doncs ens mostrarà com és la màfia xinesa a Catalunya. Així que bones notícies pel 2024.
Sí, sí. Mm-hmm. Bona pinta tenen, no?, els títols?
Sí, tant i tant. Sí. Jo només he vist la del Llobàs, les altres dues encara no, perquè s'estrenen, tot i que ara Les Canyapobres, ara el Barcelona Film Fest, i Societat Negra al FICAT. Però vaja, apunteu-vos-les, perquè aquest any, si és Sant Jordi, doncs mira, com a mínim tenim aquestes tres. Demano perdó, perquè és possible que n'hi hagi alguna altra que m'estigui deixant, però de moment aquestes són les que tenim detectades.
Mm-hmm. Ara que has dit lo del gènere negre, aprofito per reivindicar un llibre que em va agradar molt i que varen adaptar en sèrie l'any passat, que és Sicília sense morts, perquè jo tiraré cap a casa i vaig a reivindicar una mica la meva identitat mallorquina. I Guillem Frontera, que és un escriptor pues, ja bastant de renom, va fer una història que parteix de fets reals, és tot ficció, però no és ficció, ho deixarem aquí, tractant com a Mallorca especialment, però no és exclusiu d'allà, la política, la màfia i la classe empresarial tenen unes fronteres molt fines l'una en l'altra i s'acaben barrejant.
Res a veure amb la realitat.
Res a veure.
Mai ha passat una cosa com aquesta a Mallorca.
No, però a Mallorca, dic, d'aquesta novel·la sí que una cosa que surt, que molta gent no s'espera, és que la sèrie arranca que el president de la comunitat rep una rata morta dins la seva bústia de casa seva com una amenaça. Aleshores dius, ostres, que exagerat, tal. Bueno, a un polític del govern de Josep Ramon Bauçà, que va estar entre l'11 i el 14, va rebre un gat mort a casa seva. Ves a saber en qui havia tractat i a qui havia enfadat. Però bé, vull dir que l'any passat varen fer una adaptació en sèrie de televisió per IB3 i que, per tant, es pot veure de forma completament gratuïta tant a YouTube com a IB3 a la carta.
I el 3CAT també, perquè en aquest cas la televisió de Catalunya també va tenir-hi participació. I
sí, i a Filmin crec que també hi és estar.
Sí, sí, es pot veure.
I jo la recomano bastant perquè tant els actors com l'adaptació, el guió, com està rodada, realment és un producte molt bo, molt recomanable, aquesta.
Per cert, deixeu-me tirar enrere, perquè hi ha una qüestió que vull comentar, el JR. Estava mirant, per curiositat, perquè, sincerament, jo no recordava de res aquesta pel·lícula de Tirant lo Blanc, Tirante el sí. Blanco. Saps qui surt en aquesta pel·lícula, JR? Ho dic perquè potser et
home,
sona.
Home, sí, l'Ester Nubiola.
Ester Nubiola.
Sí, sí, em sona bastant. De fet, ha sortit de gairebé totes les meves curtmetratges i l'única pel·lícula que he dirigit i surt, i hem fet obres de microteatre junts, vull dir que... I és amiga meva des que tenim 13 anys, vull dir que sí, sí.
Doncs si
la,
vols...
La conec perfectament. Sí. Tot i així, aquesta pel·lícula no l'he vist.
Això t'anava a dir, si vols veure la pel·lícula de Tirant el Blanc, no sé com ho podries fer, perquè veig que no està cap plataforma, que potser algun dia podríem parlar d'això aquest podcast, que és què passa amb aquelles pel·lícules que, en fi, que no són a cap plataforma
que no
i que,
doncs mira,
i que sí, estan sí. descatalogades. Algun dia en parlarem. Parlem d'un altre clàssic de la ciència-ficció catalana. Si parlo del clàssic de la ciència-ficció catalana, és evident que em refereixo a la gran obra de Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit del segon origen. Qui no ho sàpiga, hi ha dues adaptacions, oi? Però no sé si ens ho, pots, si ens ho podeu explicar, perquè... Una mica una llàstima, no?, que un títol com aquest no tingui potser una pel·lícula que hagi traspassat les fronteres o que hagi triomfat fins i tot aquí a casa nostra.
Doncs sí, en aquest cas, el 1985, Ricard Reguant va dirigir la primera adaptació de Mecanoscrit del segon origen i ara no fa massa va haver una nova adaptació d'en Bigas Luna i en Carles Porta, de Llum a la Foscor i dels Crims. Mm. I en aquest cas, aquesta última sí que va tenir bastant de ressò, com a mínim aquí a Catalunya es va veure bastant, i a mi em va semblar una adaptació bastant digna, i a més, feta pels pocs recursos que tenim en aquest país, feta molt dignament. En aquest cas, tenia un pressupost de 7,3 milions d'euros, que es diu aviat,
sí, sí.
Per una adaptació d'aquell moment. Vull dir que, en aquest cas, eren diners, i jo crec que va sortir un producte molt, molt digne, i molt reivindicable, i a més, com deies tu, és un producte molt exportable, no?, perquè hem vist un munt de sèries i pel·lícules d'aquestes postapocalíptiques, i aquesta té... Bueno, és que l'original, vaja, el llibre està molt bé. Sí. I a més, Pedrolo s'avançava als seus temps d'alguna manera amb aquest mestissatge de la societat, no?, amb aquest Dida, que és un jove negre, i la seva amiga, no me'n recordo com es diu, l'altra protagonista, la noia, ja em disculpareu, no me'n recordo, però vaja, i com han de sobreviure viure, no?, en aquesta Catalunya devastada per aquests extraterrestres que no surten mai més. I bé, jo crec que efectivament, potser algun dia algú farà una altra versió i encara tindrà més èxit, però vaja, jo crec que aquesta està molt bé i és molt reivindicable. Mm-hmm. L'heu vist vosaltres o no?
No.
Jo no l'he vista, no.
Jo tampoc. Em sona que és bona, però...
Sí, sí, doncs, no, ja que estem aquí i que no fa massa va ser l'any Pedrolo, també hi ha una altra adaptació d'un llibre de Manuel de Pedrolo, que és Tocats pel foc, que va ser una TV movie dirigida pel Santi Lapeira, que va anar directament a TV3 per com les TV movies, i que va estar nominada al Gaudí el seu any a millor pel·lícula per televisió, que és una història d'aquestes de postguerra i crims d'aquests de baixa estofa, no?, de la part baixa de la societat, que també està molt bé i que podeu recuperar el 3CAT, i així parlem d'una altra obra de Pedrolo que ha passat per la gran pantalla. Mm-hmm. Bueno, en aquest cas petita, pantalla.
Perfecte.
I segurament l'adaptació que més ha triomfat, que ha tingut més reconeixement i més èxit, d'una novel·la en català, podríem dir que és Pa Negre, que va triomfar als Gaudí, va triomfar als Goya, es va projectar a França, als Estats Units, a la Xina. Per què penseu que Pa Negre va triomfar com va triomfar? És, potser va estar en el moment indicat, en el lloc indicat? O hi ha algun element que penseu que va fer que tingués aquest èxit? No sé si recordeu, clar, no fa, perquè ja han passat uns quants anys.
Sí, home, no, fa. Mira, de fet, s'emmarca bastant en aquella època que comentàvem abans, de cinema històric, i n'hem parlat justament en un podcast només parlant d'això, però és tema guerra civil. Tema guerra civil, aquí tira, no? I aquí tira, però clar, el que és estrany en aquest cas, estrany en positiu, és que també tingués l'èxit que va tenir internacionalment. Jo, això, el per què, òbviament, no el sabrem, però vull pensar que és justament perquè les bones històries són universals.
I perquè la pel·lícula està ben feta.
Correcte,
que
clar, clar.
És el senzill, és bona pel·lícula, la història és bona, els actors estaven molt ben triats, vull dir que en el fons era un molt bon producte, i amb el tema de la Guerra Civil també és vera que potser ara hem arribat a una mica de saturació, uh-huh. I ara potser ja ho veiem amb una altra perspectiva, però fins aleshores havien estat molt més de nínxol les pel·lícules de Guerra Civil. Aleshores, sí, és quan ja es comencen a fer pues, les Trece Roses, La Bot Dormida, totes comencen a sortir i surt Pa Negre, amb aquesta Catalunya rural de postguerra tancada, uns actors molt bons, un guió molt ben portat, a més també ficava el tema de l'homosexualitat, vull dir, tenia com molt d'elements que per tant l'Espanya d'aquella aleshores com per com anava la resta del món, estava... O sigui, era un producte molt ben fet i que tenia molts ingredients per ser un èxit, i efectivament...
I ho va ser.
Efectivament ho va ser.
Sí, sí, sí. Sí. També han arribat, en aquest cas, a la gran pantalla, i l'hem de reivindicar-lo també aquest any que ha traspassat, les adaptacions que va fer Ventura Pons dels llibres d'historietes de Quim Monzó, del Perquè de tot plegat i Mil cretins, que... quan encara el cinema català no tenia el nombre de produccions que té ara, doncs un pioner com era el Ventura Pons en reivindicar la llengua i la literatura, es va atrevir, va fer en aquest cas adaptacions de coses tan complicades com són contes de Quim Monzó, i se'n va sortir prou bé, i van ser pel·lícules que en el seu moment al cinema van tenir un èxit bastant considerable, tenint en compte això, que eren productes en català al segle XX, que no tenien gaires oportunitats per anar al cinema.
Nois, encetem la part final de la tertúlia, però abans d'acabar, deixeu-me preguntar-vos, hi ha algun llibre català que no s'hagi adaptat i que vosaltres en algun moment de la vostra vida hagueu llegit i pensat, ostres, d'aquí podria sortir també una molt bona pel·lícula?
Mira, jo més que el llibre et diré tres coses, i la primera, que em sembla flagrant, és la que t'has comentat abans. No tenim La Llegenda de Sant Jordi, fet en pel·lícula o en sèrie.
Ostres!
No la tenim?
Sí,
no la tenim?
Sí, sí.
I tu tens un fill de 3 anys i ho busca al YouTube. I jo, que en tinc un de 5, també ho busco al YouTube. I què et trobes? Doncs,
cançons.
Dibuixets, així... Sí, dibuixets, sí, cançons... Sí. I, per tant, escolta, sí, La Llegenda de Sant Jordi.
No,
i
sisplau, ni...
que Sant Jordi mati el drac, i surti sang, i hi hagi roses, i com toca, eh? No fem coses estranyes.
De fet,
estranyes.
Jo afegiria a JR, no hi ha cap gran pel·lícula de Sant Jordi, però tampoc hi ha cap gran vídeo a YouTube que diguis, ostres, aquest està molt ben parit.
No, no,
molt
és que, fet. No, efectivament. I vinculat amb això, hi ha dues altres tradicions catalanes molt importants que mai han tingut una història audiovisual. La Castanyera, que cada any...
Vas parlar el podcast de Halloween.
La Castanyera, efectivament. Sí. Jo crec que La Castanyera mereix una pel·lícula, com a mínim, un curtmetratge, i si voleu la podem fer de terror, però no caldria, però s'hi pot fer. I El Tió. I del Tió sí que haig de dir que hi ha un curtmetratge, que es diu Per Nadal toca fusta, i que no me'n recordo el nom del director, que em perdoni des d'aquí, però en aquest cas és un noi català que té una família mig francesa i se'n va anar a dinar al dinar de Nadal a França, i el noi porta el tió. I el tió aquest, diguem, que acaba tenint una guerra amb Pare Noel i és un tió assassí. O sigui, li ha donat una mica la volta a tot plegat, però com a mínim tenim un curtmetratge del tió. Quantes pel·lícules tenim de Santa Claus i dels Reis i no tenim encara una pel·lícula o un curtmetratge del tió, només aquest.
Per la meva banda, tornaré a ho cap a casa meva, i no és un llibre, sinó que jo n'he llegit varis, que és la figura de Joan Marc. No sé si el coneixeu, va ser un empresari mafiós de principis del segle XX. De fet, va ser el que va pagar l'avió al Franco perquè vengués des de les Canàries i comencés la guerra.
Bé, bona gent.
Sí, sí. I a Mallorca, com a... que s'expliquen coses de... Ai, mira, va enganant aquesta persona, o va fer aquesta... I se'l posa com una mica... No sé si a Catalunya utilitzava la paraula polissó, com per dir picaro, i es diu...
Burri, diem aquí.
Sí, doncs, deim, ai, mira, que polissó, però després, en el moment en el que comences a llegir una mica sobre ell, dius, de polissó res, era un fill de 7 pares, saps? Era un mala peça. I quan jo vaig començar a m'interessar una mica més per la seva figura, que era quan estudiava història, estava molt de moda la sèrie de Peaky Blinders. I jo, ara, imitant un acudit que varen fer fa unes setmanes a la Sotana, el Thomas Shelby és el Joan Marc dibuixat de memòria. És a dir, la història és pràcticament la mateixa i encara més, perquè a més va fer d'espia a la Primera i a la Segona Guerra Mundial, i mentre un li donava una informació, l'altre li enfonsava els vaixells de subministres. Un mala peça va ser el que va fer els vestits i les sabates, perquè a Mallorca teníem una fàbrica de sabates, i era el que feia les sabates dels nazis, i es diu que varen perdre Rússia perquè ell, per abaratir costes, va fer les sabates una mica més barates i tal. I res, que hi ha bastants de llibres, sobretot per un historiador que es diu Pere Ferrer, que són llibres d'històries, però també hi ha una novel·la, que en aquest cas està escrita per un periodista galec, que es diu L'último pirata del Mediterrani. I escolta, si s'ha pogut fer un Peaky Blinders amb aquest èxit, el dia que la gent conegui Joan Marc, i fliparan.
No, el que m'estàs explicant, necessito saber més coses d'aquest home.
Sí, sí, total. Bueno, en té, però moltes, moltes, moltes d'aquestes. Sí que seria bastant interessant, jo trobo, una pel·lícula sobre ell.
Doncs més idees, perfecte. Mm-hmm.
Clar, per no parlar de fets històrics, no? Perquè ara jo, des de casa meva, aquí, des de Cambrils, pensava, ostres, i una pel·lícula... Perdó. Sobre el setge de Cambrils, que és l'episodi doncs, més sagnant que ha viscut la nostra població, van morir centenars de persones, forma part de la Guerra dels Segadors. Ostres, aquí hi ha una pel·lícula i el cas de Cambrils, doncs, imagineu extrapolar qualsevol localitat catalana que també té doncs, els seus episodis històrics, sí, sí, que de ben segur són molt
necessitem
interessants.
Necessitem un altre podcast per parlar
de la Guerra dels Segadors en si com a episodi és fascinant.
Cap pel·lícula d'això. També no. Perquè aquest tipus de pel·lícules necessitaries uns quants diners.
Sí.
I
a lo millor seria molt difícil, si has de recórrer segon qui, de trobar diners per fer una pel·lícula dels Segadors.
I tant. I encara parlarien en castellà, ja veuràs.
Exacte.
O no, o potser passaria com el Sant Jordi i jo què sé, i es fan amics dels militars, dels segadors, i al final li donen una rosa, tu, és que va, pleguem, ja
sí,
està.
Sí.
Deixem aquí, que si no s'encendrà massa el JR i encara ens penedirem dels seus comentaris. En fi, en tot cas, crec que han quedat unes quantes recomanacions interessants i també, com dèiem abans, productors de cinema, aquí han sortit unes quantes idees que potser en un futur poden acabar sent bones pel·lícules. JR, Joan Miquel, un plaer, com sempre. Ens retrobem d'aquí 15 dies, d'acord?
Un plaer.
Que vagi bé. Salut, cine i literatura.
Que vagi bé. I feliç Sant Jordi.
També.
Feliç Sant Jordi.
Com m'agraden els homes vestits de comando. David! Té. Ulleres de visió nocturna, molt utilitzades per l'FBI, la CIA i la SEAT. Estilogràfica d'àcid sulfúric. Deixa seca l'enemic. És un invent soviètic.
Però què vol dir? Que si l'Emma ens ataca, l'hem de deixar cega?
Aquesta goma d'esborrar és goma 2. T'esborra del mapa directament. Té, aquests auriculars són d'alta sensibilitat. Tenen antena parabòlica. Ho capten tot.
Escolti, Carbonell, aquest bolígraf per què...
Bolígraf bazooka, fabricació israelí. I finalment, un clàssic. Pastilles de cianur per si l'enemic us captura.
Escolti, Carbonell, vol dir que no n'estem fent un gra massa?
Va, vinga, sincronitzem els rellotges. Les 8 i 5.
Escolti, i si arribés l'Emma, com ens avisarà?
Xiularé.
Xiularà? T'han de parar, tu, i xiularà?
Va! És que si hi ha perill, xiularé com el rossinyol. I si tot va bé, xiularé com la cadernera.
Ui, és que jo el xiulet del rossinyol sí que el conec, però el de la cadernera...
Va, vinga, que és l'hora! Fills meus, que Déu us beneixi.
Això que acabem d'escoltar, i segur que molts de vosaltres ho heu reconegut, és una escena de Plats Bruts, la mítica sèrie de Televisió de Catalunya, i hem recuperat aquest fragment perquè aquesta setmana, aquest dijous, concretament 18 d'abril, s'ha celebrat el 25è aniversari de l'estrena de la sèrie a Televisió de Catalunya. Una sèrie que podeu recuperar al 3CAT i que, en fi, doncs, una de les grans que s'han fet mai a casa nostra. I nosaltres continuem, i tal com explicàvem al sumari, avui, pel que fa als col·laboradors, tenim a un dels nostres clàssics, com és el Jan Romaní. I és que d'adaptacions de llibres n'hi ha de millors i de pitjors, i necessitem saber, doncs, quines són les bones i quines són les no tan bones. I per això tenim sort de tenir amb nosaltres el Jan Romaní, que posarà una mica d'ordre amb el seu particular rànquing.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor, el rànquing.
Com ja s'haurà comentat durant el podcast, els llibres són una gran font de material per fer grans obres cinematogràfiques. Però quines són les 10 millors adaptacions? Avui es porto el meu rànquing amb les que crec que són les pel·lícules i sèries que han traduït textos a la pantalla amb més èxit.
En el número 10...
El Resplendor. En el terreny del terror no hi ha un autor com Stephen King, i d'entre les seves obres no hi ha una adaptació com la que Stanley Kubrick fa el 1980 del Resplendor, un clàssic absolut del gènere.
En el número 9...
Psicosis, un altre clàssic del terror d'un altre dels grans directors de la història del cine. En aquest cas, Alfred Hitchcock, treballant al seu gran nivell a partir del material de Robert Bloch.
En el número 8...
El conte de la criada, The Handmaid's Tale, fantàstica sèrie distòpica que parteix del llibre homònim de Margaret Atwood, escrit l'any 1985. De fet, l'èxit de la sèrie va animar l'autora a continuar amb el relat, publicant el 2019 una nova novel·la titulada Els Testaments.
En el número 7...
Adaptation, El lladre d'orquídies. Una excepció en aquesta llista perquè la pel·lícula no s'assembla en res al llibre que adapta, El lladre d'orquídies, de Susan Orlean. El guionista Charlie Kaufman, un autèntic geni, estava tan col·lapsat a l'hora d'escriure l'adaptació que el guió va acabar girant al voltant de la dificultat de fer-ho en lloc de la novel·la en si. Una bogeria amb Nicolas Cage i Meryl Streep que heu de veure.
En el número 6...
Cadena perpètua, The Shawshank Redemption. Sí, Stephen King apareix dues vegades. Potser per ser un gran autor o perquè escriu històries molt cinematogràfiques, o les dues coses. En aquest cas, Cadena perpètua és un relat inclòs en el llibre Les quatre estacions i també és una de les millors pel·lícules de la història del cinema.
En el número 5...
The Leftovers. A Damon Lindelof no se li va ocórrer sol crear una sèrie sobre la desaparició del 2% de la població mundial. La idea ve de la novel·la de Tom Perrotta. Ara bé, que l'adaptació acabés sent una de les millors sèries de la història de la televisió sí que és, en gran part, mèrit seu.
En el número 4...
Harry Potter, unes pel·lícules que, tot i no ser totes perfectes, aconsegueixen l'impossible de transmetre la màgia que transmetien els llibres, tot gràcies a grans direccions, un repartiment increïble i una banda sonora també memorable.
En el número 3...
El Padrí, The Godfather, trilogia considerada per molts la millor de la història del cinema, si no fos per la que guanyarà aquest rànquing. L'adaptació que Francis Ford Coppola fa de l'obra de Mario Puzo és senzillament impecable.
En el número 2...
Joc de Trons. Sí, ja sé que pensareu que no hauria d'estar tan amunt perquè és una sèrie amb un final decepcionant, però és que estem parlant d'adaptacions de llibres i mentre Joc de Trons va ser una adaptació de les novel·les de George R.R. Martin, és a dir, les primeres 5 temporades, estem parlant de la millor adaptació que hem vist mai en televisió. Cosa absolutament increïble.
I en el número 1?
El Senyor dels Anells. Peter Jackson va agafar el fascinant món creat per Tolkien i va decidir que faria la millor adaptació de la història en 3 llargues i èpiques pel·lícules. I crec que podem estar tots bastant d'acord en que ho va aconseguir. El Senyor dels Anells és, per mi, val molta gent, la millor adaptació que s'ha fet mai d'un llibre a la pantalla. I m'han hagut de deixar moltes a fora, no sé quines pensareu que haurien d'haver entrat en aquest top 10, però jo ho deixo així. Llegiu molt i fins aviat!
I, com és habitual, posarem el punt i final a l'episodi 40 del Cinefil Podcast amb una mica de música, avui cortesia del barceloní Marcus JGR. Estem escoltant una peça de la banda sonora d'Incerta Glòria, una pel·lícula d'Agustí Villaronga de l'any 2017 que es basava en la novel·la de Joan Sales. Va ser el film català més taquiller de l'any i va guanyar fins a 8 Premis Gaudí. La banda sonora, per cert, va estar nominada, però no va tenir sort i no es va emportar el premi. En tot cas, com podeu escoltar, val molt la pena. I ara sí, ens acomiadem, cinèfiles i cinèfils. Ens escoltem a les emissions de Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, Ràdio Calella i a la carta a iVoox i Spotify. Salut i cinema i, sobretot avui, que passeu una feliç diada de Sant Jordi.
El Cinèfil Podcast.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música que t'emociona al 91.5 FM.
Yesterday I got lost in the circus, feeling like such a mess. And now I'm down, I'm just hanging on the corner. I can't help but reminisce, 'cause when you're
la música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
I'll take your part.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.